Creciendo juntas.
Benvingudes i benvinguts a Creciendo Juntes, el podcast que t'acompanya en el teu camí cap a la vida adulta. Aquest projecte neix amb la idea de debatre sobre totes aquelles incerteses i preocupacions que tenim els joves de la nostra generació. Nosaltres som l'Aina, l'Ariadna, la Mar i la Paula i et convidem a passar una bona estona amb nosaltres i fer-te partícip d'aquesta petita comunitat. Bon dia, noies!
Bon dia!
Com esteu?
Molt bé, molt contentes d'estar aquí.
Sí, de començar aquest projecte, tenim moltes ganes.
Doncs avui estrenem el podcast amb un primer programa dedicat a la por a equivocar-se i la importància de fer-ho. I és que, no trobeu que de vegades ens cohibim i no apostem per fer allò que realment volem per por a equivocar-nos?
Sí, sí, nosaltres pensem que la gent té molta por a equivocar-se i creiem que és molt important.
Segons la RAE, equivocar-se és cometre un error, és a dir, realitzar alguna cosa que no és encertat o correcta. Parlem-ne en profunditat a...
La xerradeta.
Pues com estàvem dient, et pots equivocar en diferents àmbits de la teva vida, així com el personal, el professional. Vosaltres, noies, què opineu?
Mira, jo parlaré una mica respecte a l'àmbit personal i és que crec que moltes vegades, quan, sobretot quan som joves o petits, que estem acabant de definir el nostre grup d'amistats o estàs coneguent a nova gent i tal, moltes vegades hi ha com la por aquesta de no saber si les amistats que tens, si has d'acabar de confiar en elles o no, o si t'influeixen negativament o positivament, si et portaran cap al bon camí o cap al mal, o què, i és que realment jo crec que és molt complicat que una amistat perduri en el temps des d'aquest petit fins que és gran. I és que realment només un 30% de les persones mantenen les amistats des de la infància fins que són grans.
Sí, sí, Ari, jo penso com tu, en plan, penso que les amistats pues, t'acompanyen a etapes de la vida que les necessites, però no sempre estan al llarg de la teva vida i no passa res equivocar-se en escollir una amistat, però penso que també és important aquesta, pues, al cap i a la fi, pues, una persona t'ensenya coses i se'n va de la teva vida perquè ja ha complert el seu cercle que necessitava i ja està. Pues igual sí. Penso com en les parelles. Pots triar una parella que no és compatible amb tu i això et pot portar a molts factors dolents, perquè segons alguns estudis que hem buscat, s'estima que aproximadament el 2-3% de les parelles que es van conèixer a l'adolescència aconsegueixen mantenir una relació estable fins a l'edat adulta. És molt poc, eh?
Home, és totxo això, eh? O sigui, que una parella aguanti des de l'adolescència fins que són grans, jo crec que això és molt temps i també hi ha d'haver aquesta por de... Fuà, estic amb la mateixa persona des de que tinc 15 anys fins que en tinc 85. No sé, la por aquesta de no sé si ho estic fent bé, si m'estic perdent moltes coses de la meva adolescència, de la joventut i tal, i jo crec que és un tema per reflexionar, aquest.
Ja, però si ho pensem en fred, els nostres avis o els nostres pares... Bueno, parlo en el meu cas, els meus pares es coneixen de tota la vida i porten tota la vida junts. No entenc per què ara hi ha aquesta por de... pues, ja no viuré coses perquè estic amb la meva parella, estic a la meva època universitària, he de viure coses... No sé.
Ja. Yeah. També perquè estem en altres temps i jo crec que abans la gent també aprenia molt més a perdonar. Ara és com més... Em fallen, doncs... Pues, adéu. Saps?
Sincerament,
jo crec que és molt important perdonar, equivocar-se i aprendre dels errors i de millorar d'aquests errors que fem.
Penso que en el jovent d'avui en dia hi ha molta por en això de porto amb la meva parella 2 anys, 3 anys i començo la universitat i bueno, ja vull veure. Això és jauja i em vull liar amb tothom i tal, però aquesta persona realment t'aporta tot el que una persona de festa, si et lies amb ella, no t'aporta això, en plan, no ho sé, sí. És un tema bastant heavy.
100%.
No trobeu també que potser existeix aquesta por, ja no només en els joves, sinó conforme et vas fent gran, de pensar que tu apostes, o sigui, aquesta por equivocar-te et fa que potser no estàs amb una persona a gust o que sents que la cosa no va enlloc o que tal, però que al final tu ja tens una vida muntada i que tens por a dir, acceptar que t'has equivocat i dir... per qui no és.
Sí, sí. En plan, totalment, en plan, penso que fa molta por això, aquesta por de... Jolín, estoy súper bien con mi pareja, pero quiero hacer cosas, las haces, y luego estás en plan, mierda, la he cagado. Y me he equivocado muchísimo y tengo que seguir adelante, y pues hay varios caminos de solucionarlo. O apostando a fondo con tu pareja, o adiós muy buenas y se acaba y no pasa nada.
Sí, la veritat és que, bueno, ja ho sabem ben bé tots, que les relacions personals, ja siguin amb els amics, amb les parelles o fins i tot amb un mateix, són bastant, bastant complicades, i més amb això perquè al final tots som humans, ens podem equivocar i és important, no? Jo crec que aprendre d'aquests errors i tornar-te a refer de la mateixa manera que en l'àmbit professional, no?
Sí, sí, sí. De tot s'aprèn, tant en l'àmbit personal com en l'àmbit professional. Una cosa que a mi m'agradaria destacar i que crec que com a jovent tenim present aquesta por a equivocar-nos és a l'hora de gestionar l'àmbit econòmic, els diners. O sigui, no sé si rebeu paga, si no rebeu paga, si us guanyeu els vostres propis diners, però som joves, ens agrada sortir de festa, gastar diners, no sé què, i què? Quan arribem als 25 anys... tots aquests diners que hem estalviat i si no els tenim o no sé, què hem de fer amb tot això?
Ja, jo penso que en el jovent d'avui en dia és un tema bastant heavy comentar, perquè si pensem, torno als nostres pares, amb quasi la nostra edat ja tenien un pis pagat i feien plans de futur de vull tenir fills ja amb 20 anys. Llavors, tenim una por a aquesta necessitat de tenir diners, de no sabem com el gestionem, de... Bueno, doncs avui m'estalvio no sortir de festa perquè, clar, demà potser necessito els diners i, en plan, no estalviar per alguna emergència o invertir en algun lloc equivocat sabent que, no sé, em gasto els diners de sortir de festa i potser és la nit de la meva vida i m'ho passo genial. Llavors és un tema que... ens preocupa molt, però penso que no ens hauria de preocupar tant, perquè som molt joves i ens queda molt per treballar, molt per guanyar diners i... no ho sé. També no fa falta aquí, surto de festa, me gasto tots mis ahorros i... perquè això pot portar a problemes bastant heavy financers, igual que a les apostes, ja em vaig a un altre tema.
Però no trobes que potser també és per això, per aquesta bretxa generacional, no? Que, per exemple, abans la gent tenia com la necessitat d'establir-se en un lloc per sempre, de tenir una casa, de formar una família i estar-se en un lloc per tota la vida. En canvi, trobo que com la nostra generació és molt, com dir, rodamons i potser abans la gent no viatjava tant i ara està com super en auge de dir me'n vaig a viatjar amb tal i si no viatges, pues, i per què no viatges? I tu gastes en això i no tens com aquesta necessitat de dir, com de plantar raïces, saps el que vull dir?
Sí, tal qual, en plan, no sé, jo tinc molt clar que el dia que jo em vaig a viure amb la meva parella pues, serà de lloguer perquè jo no vull tenir comprar-me un pis i estar en deute per sempre amb aquest pis, no sé, jo no vull, no me quiero arreglar en ningún lado i no penso que m'equivoqui en això.
Ja, yeah, però també relacionant tot això de la por, els diners, que no saber com acabar-ho de gestionar i no sé què, també està bastant relacionat amb això, el que ha dit la Paula dels rodamons, els joves viatgem molt més, també ens l'assuda bastant la carrera, que si te'n vas, bueno, pues jo no acabo la carrera, bueno, pues la deixo a mitges, no sé què, i crec que el tema de la carrera universitària també és un tema en el del que podríem parlar una mica.
Home, jo penso que quan tu tens 16, 17 anys, que et trobes a batxillerat, tens una por a equivocar-te de la carrera escollida, heavy, perquè a mi m'ha passat. Sí. Jo estava a segon de batxillerat, jo em presentava a la selectivitat i jo no tenia molt clar quina carrera fer. I era una por que a mi, o sigui, era molt, molt heavy. Plan, què escollo? I si l'escollo? En plan, arribo la nota, vale. Vaig pensar ja en comunicació audiovisual, vaig anar a mort cap a la nota. Però un cop, en plan, vale, faig la matrícula per aquesta carrera, tu arribes aquí i dius, hòstia, i si no m'agrada, què? En plan, perdo els diners... O sigui, penso que la por a equivocar-se de carrera és la més heavy que he tingut a la meva vida.
Sí, perquè a més ens ho fan triar des de molt joves I és que amb 17 anys no saps el que vols fer fins que tinguis 65 anys. O sigui, no sé.
Bueno, també penso que quan ja entres a la uni ja t'ho prens d'una altra manera. En plan, bueno, si no m'agrada, no passa res, puc canviar, puc parlar amb els meus pares. És veritat que ja quan entres a la universitat el teu cap ja pues, s'assienta i ja penses en altres coses, en plan de, bueno, pot passar perquè jo tinc amics que han començat carreres i les han deixat i no per això ells se senten fracassats, no. Que això és, penso que és una por que tenim tots molt heavy.
Sí, sí, o sigui que si t'equivoques de carrera, que tampoc passa res. Que un 37% de la població ha admès que s'ha equivocat de carrera i que per això no et fa menys persona ni res. I de fet, segur que, mira, si han fet una carrera i no els ha agradat, doncs mira, segur que ho han enllaçat amb una altra cosa que sí que els agradava i han après d'aquest error que han comès.
Sí, totalment, però no creieu que tot això ho veiem ara des de la perspectiva amb la que estem? Perquè quan tu és això, fas des de l'activitat i tal, tens una por terrible a equivocar-te de carrera, de dir, joder, he triat malament, i no només equivocar-te, sinó com a pensar que has perdut el temps.
Sí,
saps?
Totalment.
I dius, guai, és que ja perdré un any, m'estiraré més, perquè tal, perquè qual. I ara ho veus des d'aquí i dius, però és que quina tonteria, en plan, si t'equivoques, pues ho admets i no passa res, te canvies de carrera perquè tens tota la vida per endavant i és igual si acabes de treballar, amb 20, o sigui, d'estudiar amb 22, amb 23 o amb els que calguin, saps? No sé, jo trobo que tot això al final està relacionat amb el fet de que totes les decisions que prenem, tant positives com negatives, ens han fet arribar a ser qui som i ser on estem ara mateix. Sabeu el que vull dir?
Sí, sí, totalment, Paula, en plan, totalment d'acord.
Sí, sí, jo crec que és molt important equivocar-nos i poder aprendre d'aquests errors i tropeçar amb la mateixa pedra els cops que faci falta per aprendre i millorar nosaltres com a persones. Així que, noies, equivoquem-nos.
I qui millor per parlar-nos d'un tema com aquest, amb tanta experiència com...
La convidada!
Avui ens acompanya una actriu que va iniciar-se professionalment en el món de la interpretació ben joveneta, en una popular sèrie de TV3, que a nosaltres ja ens va pillar una mica grans, però que ens fa molta il·lusió tenir-la aquí. Nascuda el 1987 a Barcelona i amb una llarga trajectòria professional recorrent des del teatre a la televisió fins a l'aparició a la gran pantalla, una dada que ens ha cridat molt l'atenció és el fet que va estudiar organització d'empreses i gestió d'equips, sociologia i producció i gestió d'arts escèniques. Avui passa pel podcast Creciendo Juntas la Paula Vives Roig.
Hola, què tal?
Bon dia, Paula, com estàs?
Molt bé.
Bueno, pues primer de tot, moltes gràcies per haver vingut i per ajudar-nos en aquest projecte i donar-nos una mica de la teva experiència.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres portem aquí unes setmanes indagant sobre la teva vida i la teva trajectòria professional i hem vist que des de ben petita, amb només 13 anys, vas començar a estudiar teatre i als 17 vas aconseguir el teu primer paper a la televisió. Durant aquests 4 anys, que entenem que continuaves anant a l'escola, pensaves que t'hi acabaries dedicant al món de la interpretació o ho consideraves només com un hobby?
No, en aquells anys estava molt adolescent jo, de fet. Vaig començar als 13 anys a estudiar teatre a la Unió, a Sant Cugat, en una escola de teatre així molt petita. I és veritat que des del primer càsting que vaig fer als 13 anys, que van venir a fer un càsting d'arxiu de TV3, em van anar sortint com cosetes petites cada any i era com una cosa que m'agradava, però no volia ser, no tenia com la pretensió de ser actriu. Vinc d'una família on el meu germà ha estudiat cine, el meu pare és músic i compositor i sí que és veritat que és una cosa que jo he mamat teatres des de molt petita, recordo anar amb cotxe a les nits al teatre i tornar que l'endemà tenia a col·le ja dormint al cotxe allà estirada quan encara no anàvem en cadiretes. I és algo que formava molt part, però no tenia gens la idea de ser actriu, per començar, perquè tampoc sabia si se'm donaria bé.
Com ja saps, el tema que tractem en el nostre primer episodi és la por a equivocar-se i la importància de fer-ho. Veient tot el teu recorregut i, com ja hem comentat al principi, ens ha cridat l'atenció precisament les carreres universitàries i màster que tens, i hem pensat que potser estava lligat a aquesta por a equivocar-se que tenim avui en dia el jovent. El sistema educatiu que hi ha avui en dia ens fa escollir una vocació ben aviat i les probabilitats que s'equivoqui de carrera són força altes.
Així doncs, hem observat que, a part de fer un màster de producció i gestió d'arts escèniques, també vas començar les carreres en organització d'empreses i gestió d'equips a la UOC i en sociologia a la UB. Vas estudiar aquestes dues últimes carreres alhora?
No, és que això és com una història molt llarga. O sigui, jo el primer que vaig fer va ser teatre durant molts i molts anys. Després, bueno, durant uns anys. Després, cap als 20 anys, em vaig apuntar a Història de l'Art, que no la vaig arribar a fer perquè realment l'única assignatura que m'interessava era Història del Teatre. La vaig deixar penjada. La meva és una història de coses que he anat deixant penjades a la vida, eh? Vull dir que no, de totes aquestes que heu dit, crec que no en tinc cap d'acabada. Quan ja feia molts anys que treballava actriu tant al teatre com a la tele i tal, cap als 23 anys o així, 22 potser, em vaig apuntar a Sociologia. Aquesta sí que és una carrera que vaig fer durant 3 anys i molt, molt en sèrio. El que passa és que em vaig com desmotivar pel camí perquè vaig veure que les sortides que tenia, al final jo buscava com un pla B, que penso que sí que s'ha de tenir, i tant de bo el tingués, perquè no l'he aconseguit realment. Això, vaig començar a veure que només em serviria per ser de recursos humans o per fer de profe de Sociologia. I em vaig com destrampar una mica, i ho vaig deixar córrer perquè també era un moment on em va sortir molta feina, i acte seguit també és que vaig ser mare molt jove. Aleshores, aquí sí que també tot se't canvia la idea que tenies del teu futur. I després, el màster aquest de l'Institut del Teatre, que no és ben bé un màster, però sí que era un intensiu de 3 mesos de moltes, moltes hores a la setmana, de producció i gestió d'arts escèniques, sí que crec que és el que més m'ha servit, potser. Aquest sí que el vaig acabar, però era una cosa trimestral. El vaig fer també més endavant, és a dir, res, ho vaig solapar. I el d'organització d'empreses ho vaig fer, crec, l'any anterior al Covid, i una mica amb la cosa aquesta m'agrada molt. Vaig estar un temps que en el meu segon embaràs, que no estava treballant d'actriu, m'agradava l'organització, gestió empresarial i tot això, crec que és algo que també se m'hauria donat bé la vida, i vaig dir, vaig intentar-ho professionalitzar. Però era com molt tècnic també, era com poc pràctic, poc el que m'havia trobat treballant a l'empresa on havia estat, i també ho vaig penjar.
Però vas començar aquestes carreres perquè per tenir un per si a cas en el món de la interpretació o per una altra cosa?
Crec que és una barreja, és per tenir un per si a cas, sobretot, perquè ja et dic, encara ara amb 35 anys no el tinc i dic, mare de Déu, o sigui, és sempre com un patir que és horrorós. Ojalà hagués fet cas a allò al meu pare d'estudiar, estudiar, estudiar, no? Vaig estudiar teatre i més que estudiar-lo l'he après treballant molt des de molt petita, però m'hauria agradat tenir un pla B, perquè sí que és bé que hi ha hagut èpoques que l'hauria necessitat, tot i que tinc el gran privilegi de portar 18 anys vivint del món de la interpretació. I també alhora va ser perquè, pel que us he dit, crec que seria bona amb altres coses. Jo, quan era adolescent i tal, me'n recordo el meu profe d'economia, el meu profe de mates, d'hòstia, se't donaria molt bé, no? Crec que hauria pogut fer altres coses que, bueno, que és que vaig començar a treballar molt jove.
Molt bé. I sabem que preparar-se un paper requereix estudi i constància, però tot i això sempre es pot tenir una relliscada i oblidar-se del text. Alguna vegada has tingut aquesta por de quedar-te en blanc, tant en teatre com en televisió?
I tant. Bueno, amb tele no, perquè és tallem, tornem-hi, vull dir que amb tele no gens, però amb teatre molta. I tinc la sort que estudio com super, super ràpid i he dedicat molt poques hores a estudiar, he dedicat com més hores a pensar, en tot cas, com ho faria aquest personatge que no pas a aprendre'm el text. El text és com un vehicle que em porta cap allà. Però por a quedar-te en blanc, absolutes, i de fet, perquè és real, perquè de sobte hi ha un dia que estàs tranquil·lament en escena fent la teva escena i de sobte fas... ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Saps allò... Buah, blancazo absolut i buah, ja em salvarà algú, no? I això m'ha passat en tots els muntatges que he fet, almenys una vegada. Vull dir, que pot ser un mini blanc o un superblanc que et perds en la immensa mar blava, però blancs hi són i fa por. I a més, quan més relaxat estàs en escena i més estàs allò de buah, ja la tinc super per la mà, jugo... De sobte és quan més... t'agafa un blanc quan menys t'ho esperes. Això és el que volia dir.
Vale. Sobretot en els teus inicis, perquè tu vas començar fent de Mercè al cor de la ciutat, t'angoixava o et feia respecte al fet de treballar amb actors més grans i poder-te equivocar o que pensessin que els hi endarreries la feina?
Pua, és que sempre he tret com una part... Sí, sempre m'ha agradat molt relacionar-me amb gent més gran, perquè jo crec que vaig fer els canvis molt ràpid i a la vida les etapes les he cremat ràpid, o sigui... no sé, em va venir la regla super d'hora. De seguida em vaig enamorar. Als 17 anys vaig començar a treballar professionalment. Als 18 anys ja vivia sola. Als 24 era mare. O sigui, totes les etapes les havia cremat com tan ràpid que rodejar-me de gent adulta mai m'ha... En general, en els meus entorns sempre estic amb gent més gran i em sento molt còmoda. I la pregunta era... Ah, sí, no em feia por fer-los i perdre el temps, mai vaig tenir aquesta sensació. Ja et dic, perquè sempre portava el text molt ben après i perquè vaig tenir la sort de trobar-me amb companys que em van com donar de la mà i dir-me, ei, cap aquí, cap allà, tu pots, vinga, cap problema, tranquil·la, anem fent.
O sigui, que en tu mai ha estat la por aquesta d'equivocar-te perquè sempre has estat ben recolzada.
No, sí, tinc la sensació que sí, he anat com bastant segura per la vida, tot i ser una persona molt insegura. Però he tingut bon recolzament.
Triar un paper sempre implica crear un vincle entre l'artista i la interpretació. Alguna vegada has rebutjat o escollit algun paper i després te n'has penedit?
No, perquè... Clar, o sigui, és complicat, però sempre crec que qualsevol paper professional que m'hagin ofert, i en professional vull dir que tingui una remuneració a canvi, que tu puguis guanyar-te la vida amb això... M'ha semblat que hi podia treure alguna cosa. Sí que és veritat que he fet papers que m'han omplert com zero a nivell artístic i papers que m'han omplert com molt i m'han inclús obert com finestres a descobrir noves maneres de treballar i tal. Però això que diuen, no hi ha papers pequeños, no? No sé com ho diuen exactament, sinó actors pequeños, no sé. Bueno, que no, que de tots n'he tret alguna cosa. Que no crec que mai hagi estat, no sé, no. M'agrada molt treballar d'això. Per tant, no sé, disfruto fent pràcticament qualsevol paper. Sí que és bé que hi ha vegades que et toca fer un paper que dius, ostres, no estic aquí pues, fent tot el que podria fer, o saps?
Sí, o que algun cop, per exemple, hagis dit que no a algun paper pues, mm-hmm. perquè en aquell moment vas considerar que no et venia de gust o perquè tenies altres projectes a fer i després, jo què sé, va ser tot un èxit i et vas dir, oh. Joder...
No, tio, perquè és que he tingut la sort o la desgràcia de no dir mai que no a algú si no és que no ho pogués fer. O sigui, si no ho podia fer, he hagut de dir que no. Però si no, mai ha sigut com... He tingut la desgràcia de mai tenir 5 papers sobre la taula per triar, diguem-ne, però alhora sempre he pogut anar fent tot el que se m'ha proposat, sempre i quan no s'invalidés com amb dates de coses que ja les tenia plenes. Sí que alguna vegada m'he quedat com la... Oh, això ho podria haver fet. M'ha passat més a la inversa, fer un càsting i dir, buah, això jo és que ho bordaria, i li donen a algú altre. I ho vas a veure i dius, és que ho hauria fet molt bé, això. Aquesta sensació, sí, és una mica, oh, quina pena. Però, vaja, no em van voler triar, per tant, ja no és una cosa de... Ja no vaig ser jo que vaig dir que no, saps?
I, per acabar, ens podries donar algun consell o basant-te, sobretot, en la teva experiència sobre aquesta por que tenim els joves d'equivocar-nos, en plan, si és important, si al final és una tonteria aquesta por perquè són coses de la vida o què?
Crec que equivocar-nos forma part del camí, crec que és superimportant equivocar-se sempre i quan estiguem com molt oberts a aprendre dels nostres propis errors. Jo sóc una persona que m'he equivocat a la vida, a nivell professional segur i a nivell personal també, i crec que de tot n'he pres i el que m'ha portat a estar on sóc és precisament aquests errors, no? El pur bé error és la vida. Crec que no heu de tenir por això, però en veritat és una por lícita de la qual tampoc us heu de sentir culpables, perquè és que se t'obre un abisme davant teu, et diuen amb 16-17 anyets què vols dedicar a la teva vida. Jo només li dic als meus fills, per favor, feu alguna cosa que us faci molt feliços, perquè la d'hores que dediquem a treballar la vida, les ompliu de felicitat. O sigui, a mi és com, he d'anar a treballar, quin pal avui, per exemple, tinc doblete, però és com, que afortunada que sóc avui, d'anar a treballar allà en un teatre on la gent gaudirà, riurà i aplaudirà. Vull dir que feu alguna cosa que us faci molt feliços, treballeu com per aconseguir això, més que diners, més que... No, la meva filla, que aquest estiu va fer una pel·li, i em deia l'altre dia, diu, té 5 anyets, eh? Diu, mama, jo quan sigui gran tindré una hípica, una granja, una piscina i una mansió. I dic, ostres, dic, seràs molt rica. I em diu, sí, diu, sí, sí, és que seré superrica. I dic, però Mila, com ho faràs per tenir tants diners? Diu, ui, és que faré moltes pel·lis. No, la tia ho tenia com claríssim de... jo vull a la vida tenir molta pasta i el meu camí per aconseguir-ho seré fer pel·lis. I vaig dir, hòstia, és tan poc probable que facis pasta amb això, però bueno, tu mateixa. La cosa és que siguis feliç, no? Jo què sé, doncs el meu fill és boníssim dibuixant, és una cosa de... No et pots creure el talent que té. Li dic, tio, tira per aquí. És igual, doncs estudiar la Massana, tal, no t'has de quedar amb no fer res, eh? Però hi ha molts que... O sigui, segueix el teu camí i lluita molt per aquell camí, però que et faci feliç, perquè són molts anys. I després, quan et toqui doncs, tenir una feina no qualificada perquè no has aconseguit el teu somni, et sentiràs miserable. I això per mi és el fracàs i l'error, saps? Vull dir, mentre el que tu fas et faci feliç, és que és l'única vida que tindràs, saps? Però això sí, curra molt, o sigui, fot-hi molt esforç per aconseguir ser el millor, si pots.
Pues moltes gràcies, Paula. Fins aquí l'entrevista. Gràcies per haver vingut i compartir tot això amb nosaltres. La veritat, m'ha semblat superinteressant. Bueno, jo crec que a totes, no, noies? I que, bueno, que ha estat un plaer i et desitgem molta sort en els teus propers projectes.
Moltes gràcies. Espero haver-vos contestat alguna de les coses que m'heu demanat. Gràcies per tot.
I ara anem...
Fora la peixera!
Hem decidit sortir al carrer per veure què opina la gent de diferents generacions sobre el tema del podcast, la por a equivocar-se i la importància de fer-ho. I és que hem decidit triar gent de diferents generacions per tal de veure què en pensen en base a la seva experiència. Anem a escoltar què diuen.
Primera pregunta. Què preferiu? Quedar-vos amb les ganes de fer una cosa o empenedir-vos d'haver-la fet?
Ui, jo sóc 100% de tirar cap endavant sempre, que passi el que hagi de passar, i si després ens n'hem d'arrepentir, doncs, bueno, alguna cosa segur que hauré pres.
A veure, depèn moltes vegades de la situació en la que et trobis, però crec que empenedir-me.
Crec que en el moment en el que et passa alguna cosa pel cap i li dones un parell de voltes és que realment ho vols fer. Així que sempre fer les coses.
Les coses que hem fet malament ens ajuden a rectificar i a saber si ho hem de tornar a fer una altra vegada o no.
És important equivocar-se. Perquè vol dir que la teva vida has errat amb coses que no pensaves que estaven malament i estan malament.
Segona pregunta. Què sou més, d'anar a muerte amb una idea o de pensar-vos molts cops abans de fer-la?
Doncs igual que abans, jo sempre a muerte amb tot fins al final, que a vegades les coses, si no les penses tant, surten millor.
Jo la veritat és que m'ho penso a vegades massa i tot.
No, a muerte, a full, a full.
Crec que tampoc funciono per impulsos, és a dir... Donar-li un parell de voltes a la decisió, valorar una mica pros i contres de cada opció i llavors acabar escollint, però una mica més amb el cap més fred.
Bueno, també depèn de la pregunta, però m'ho penso i després ho dic i ja està.
Pero pienso mucho y tengo miedo de equivocarme. Eso lo tengo claro.
A veure, sincerament m'ho penso bastant, però tot i pensar-m'ho, al final penso, bueno, és igual, tipo... És igual el que passi, saps?
Tercera i última pregunta. Us heu equivocat alguna vegada? Expliqueu-nos quina ha sigut la vostra gran cagada.
La tira, constantment.
Doncs sí, evidentment m'he equivocat alguna vegada i no poques, però bueno.
Jo no gaires cops.
Segurament que sí. Ja tinc uns quants anys i costa recordar. Però estic segura que fent memòria me'n recordaria d'algú que canviaria.
Una vegada vaig copiar un examen, em van suspendre i es va liar a casa meva.
Bueno, equivocarme pienso que ha sido el no tener unos tiempos de haberme poder estudiar y hacer cosas no es bonita en la vida.
Tornar amb el meu ex, amb el que ara és el meu ex. I en aquell moment també ho era.
I tornem a la peixera.
Bueno, com es noten les diferents edats i les perspectives que tenen sobre la vida i la seva experiència, eh?
Sí, mira, la meva àvia sempre diu que l'experiència és un grau. I amb això ja ho dic tot.
Ja ho ha dit.
I jo ja us puc dir que estem arribant a la recta final del programa. I és per això que us presento la nostra nova secció.
La cançó del dia.
On es recomanarem una cançó en català relacionada amb el tema del programa. Avui us deixem Ambiença't de l'Axambusto.
Llanceu-vos!
Un temazo! Vinga!
Que qui no arrisca no pisca!
Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs? Però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 anys.
i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és l'únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Ai, com m'agrada aquesta cançó. Sembla que no caduca.
Que maca és.
Bueno, i ja per acabar de tot, us dic, us avanço que en el proper programa parlarem sobre la importància del perdó. I és que sabem que demanar disculpes és complicat, però a vegades és l'única manera per continuar avançant. Per tant, volem destacar el valor de demanar perdó i tot el que implica reconciliar-se, tant amb els altres com amb un mateix per aconseguir estar en pau. Ens veiem en el següent programa.
Adeu!
Adeu, adeu!
No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és l'únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Un podcast de Marc González, Aina Kolkman, Paola Romera y Ariadna Subirats.
Podcast creado con el apoyo del Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, en el marco del proyecto Caption de Investigación de Creación de Piezas Audiovisuales Feministas con Perspectiva de Género.